Senyores i senyors, bonjour! Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
D'avui amb 8 Nadal ja. El temps passa molt ràpid i avui tindrem un dia estable i amb cel serè. Comencem un matí amb fred, però a mesura que avanci el dia les temperatures màximes augmentaran lleugerament. Mentrestant, en l'àmbit polític, avui sentirem molt aquestes tres paraules. Qüestió de confiança. Normalment és una iniciativa que presenten els governs davant dels seus parlaments per mesurar el suport que tenen, però avui serà notícia per la proposta de Carles Puigdemont.
Que li demanarà al president Sánchez, si s'aprova aquesta iniciativa, que demani sotmetre's a una qüestió de confiança.
Junts ha presentat al Congrés una iniciativa que insta Pedro Sánchez a sotmetre's a aquesta qüestió de confiança per veure si encara té el suport de la majoria. Avui ho ha de debatre a la mesa del Congrés. Madrid, Pau Brujats, bon dia.
Molt bon dia.
Tot i que no havia passat mai que un partit de l'oposició demanés una qüestió de confiança, els lletrats del Congrés diuen que es pot acceptar perfectament. Una altra cosa és saber si la majoria de la mesa ho permetrà o no.
Exacte, els lletrats recalquen que no hi ha precedents, però sí que obren la porta perquè es pugui debatre la iniciativa de Junts. La decisió dels lletrats ha deixat el PSOE sense arguments jurídics per vetar la proposta de Carles Puigdemont i acceptar-la o no, ara ja és una decisió estrictament política. Els socialistes són conscients que vetar-la pot tensar encara més les relacions amb Junts, que no passen pel seu millor moment, però també saben que acceptar-la pot significar una derrota de Pedro Sánchez del ple i donar una clara imatge de debilitat. Per tant, la decisió la sabrem avui a partir de les 10, que és quan es reuneix la mesa del Congrés, tot i que fons de la cambra ja ens diuen que el debat està tan obert i és tan delicat que potser que es donin més dies per debatre-ho.
Aquesta és una de les previsions del dia. L'altra la tindrem a Catalunya perquè el govern aprovarà avui la pròrroga dels pressupostos catalans. És la conseqüència de no haver pogut pactar uns nous comptes pel 2025. Martí Ferrero.
Per tenir nous pressupostos, el govern veu al final de la batalla esquerra com un factor accelerador i el retorn de Junqueras com una oportunitat d'empatia. La consellera Alícia Romero hi afegia aquí mateix al matí de Catalunya Ràdio l'argument dels números perquè deia que el país no pot perdre 5.000 milions de pressupost.
És veritat que una pròrroga pressupostària suposa que el que s'incorpora en el pressupost és el mateix que l'any l'últim any aprovat, gairebé 5.000 menys del que podria ser.
Junqueras ha tornat, però per marcar distàncies que haurà de certificar passar de les paraules als fets, el mateix que ell reclama als socialistes.
El Partit Socialista ha de decidir si vol complir o no, i si no compleix, doncs no pot esperar que hi hagin nous acords, perquè és de sentit comú.
Els comuns també avisen que el més calent és a l'aigüera. Des de Barcelona, Martí Ferrero, pel matí de Catalunya Ràdio.
El govern, doncs, que es veu en aquest cas obligat a prorrogar pressupostos, és una situació que hauria de ser excepcional, però que és la tònica habitual d'aquest país. En els últims 15 anys, només una vegada s'han aprovat a temps. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia. Des que van acabar els tripartits i, per tant, van acabar els governs en majoria, només en el primer mandat de Pere Aragonès al Parlament es van aprovar els comptes per l'any següent, abans del 31 de desembre. De la resta, des del 2011, 7 vegades els comptes es van aprovar amb l'any començat i 6 cops la pròrroga s'ha hagut d'allargar tot l'any. Veurem què passa el 2025. Però, en qualsevol cas, dit d'una altra manera, durant aquest període de temps de més de 5.000 dies, més de la meitat, un 55%, els catalans han viscut amb pressupostos prorrogats, més que no pas amb pressupostos de l'any que toca.
I què implica una pròrroga pressupostària? Comentari del periodista Àlex Font.
Que un govern operi amb uns pressupostos prorrogats no té cap impacte significatiu en el dia a dia del país, ni en la gestió ordinària de l'administració. Les nòmines dels gairebé 300.000 treballadors públics que té la Generalitat són la principal despesa del govern i aquestes nòmines se seguiran pagant amb els increments que pertoqui. Les pròrrogues, per tant, permeten que la maquinària segueixi funcionant des dels hospitals fins a les escoles o la policia. Però el problema és que en pròrroga pressupostària no es poden fer coses noves, no es poden aprovar nous projectes. I això sí que és un inconvenient, perquè el que resol els problemes d'un país són les polítiques concretes que permeten solucionar-los. Tristament, ens hem acostumat a que Catalunya tingui pròrrogues pressupostàries molt sovint, i això, a la llarga, es nota.
I encara sobre les relacions entre el govern i l'oposició.
La Junta de Seguridad acaba de aprovar a partir de las 0 horas de mañana viernes cómo la Policía Nacional y la Guardia Civil se integran en el sistema de emergencias de Cataluña, CAT 112.
Aquest era l'anunci que feia el ministre Grande Marlaska ara fa 10 dies. Això va provocar, com recordaran, moltes crítiques de diversos partits. De fet, el president Salvador Illa compareix demà passat al Parlament, a petició de Junts, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP. Doncs bé, el diari Ara avui destaca en portada que aquesta mesura es va començar a negociar el 2017.
Sí, Lara cita les actes de les juntes de seguretat des d'aquell any, des del 2017, i apunta que aquesta integració de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional al 112 es va començar a parlar quan Carles Puigdemont era president, es va seguir parlant amb Quim Torra de president, va avançar en Pere Aragonès i ara amb Salvador Illes quan s'ha culminat. Segons Lara, Junts el que diu és que ho van acceptar el 2017 a canvi d'altres mesures, per exemple, que els Mossos s'integressin al Centre contra el Crim Organitzat i, en qualsevol cas, diuen, aquesta mesura no va tenir cap efecte pràctic, a diferència d'ara. De fet, això està per veure, perquè Lara també recull fons del 112 que diuen que la integració encara ara no és real, tot i l'anunci del ministre, com deies, fa ben bé 10 dies.
Avui en parlarem d'aquí a menys d'una hora en tertúlia amb Vicenç Sánchez, Sergi Sol, Anna Grau i Montserrat Nebrera. I amb ells també comentarem que continua el rosari de declaracions judicials dels casos que envolten el PSOE.
Esta es la semana fantástica de la corrupción, o mejor dicho, los 8 días de oro. Y fijaros que vienen de un año difícil de superar. Lo de diciembre ya es directamente minuto e imputado. Y lo de esta semana, un auténtico carrusel judicial.
Així ho deia Alberto Núñez Feijóo, i encara més enllà anava Isabel Díaz Ayuso.
Esta es la situación política nacional. No hay pan para tanto chorizo. En fin, que esto no lo tapa ni Franco.
Amb aquest panorama, avui declara davant del jutge Koldo García, que és qui dona nom, recordem, al cas de venda de mascaretes a canvi de suposades comissions. García, que va ser assessor del ministre Ábalos, compareix després que ahir ho fes l'empresari Víctor de Aldama, que va insistir sense proves que el PSOE rebia aquestes comissions. Tornem a Madrid, Paula.
Koldo García tindrà avui l'oportunitat de donar la seva versió de les acusacions que feia ahir de Aldama, que va tornar a dir que Ábalos i Koldo van cobrar comissions per l'adjudicació d'obres públiques i per primer cop va afegir que el PSOE se'n va beneficiar. Diu que el partit s'emportava més d'un 1% de les comissions que de Aldama repartia a Koldo García i a Ábalos i que va xifrar en més de 3 milions d'euros. Quan el jutge li va preguntar quines proves tenia, de Aldama va dir que cap, que això era el que li deien Ábalos i Koldo, i com a prova es va entregar converses de WhatsApp i un retall de paper escrit a mà amb anotacions de diversos contractes. El govern espanyol diu que tot és fals.
Todo lo que ha dicho este señor en sede judicial en lo que se refiere a los contratos del ministerio pues es absolutamente falso.
No es posible que presente ninguna prueba porque no se puede probar lo que nunca ocurrió.
I el Ministeri de Transports ja ha entregat al jutge del Suprem l'auditoria que han fet i que nega cap irregularitat en les adjudicacions d'obres que assenyala de Aldama.
Sobre aquest cas i les possibles repercussions polítiques, el comentari pel Matí de Catalunya Ràdio d'Estefania Molina.
Víctor de Aldama va més enllà i aquesta vegada insinua un presumpte cas de finançament il·legal al si del PSOE. I la pregunta és on són les proves? El presumpte nex corruptor de la trama es va dedicar a dir que això ho creia per converses de Koldo i Ábalos. I en veritat, en fer volar coloms ja n'és suficient perquè es munti un gran escàndol mediàtic. Però el fet és que Pedro Sánchez dorm tranquil. Sap que si de moment això no es pot provar, els seus socis no el faran caure. I és més, tots creuen que en realitat hi ha una conxorxa perquè el govern sigui derribat.
Benvinguts al dimarts 17 de desembre del 2024. Bon dia, Catalunya!
Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio. Bon preu i esclat us ofereix aquest espai.
Dimarts 17 de desembre ha baixat una mica més la temperatura en algunes fondalades, però ha pujat en zones costaneres i zones elevades. La inversió tèrmica continua, es manté, s'accentua. En alguns casos, les boires que hi ha a hores d'ara marxaran. Domini del sol aquest matí, arribada, però, d'intervals de núvols aquesta tarda, sense precipitacions.
Aquestes festes fes la compra a Bon Preu Esclat online i estalvia temps. És fàcil, ràpid i comodíssim. Omple la taula amb frescos de qualitat, formatges, embotits, carns selectes i torrons i vins i caves de proximitat. Un Nadal per treure's el barret amb Bon Preu Esclat online. El teu supermercat online. Bon Preu i Esclat.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Són les 8 i 9. Notícia d'aquest mateix matí. Un medicament en fase d'assaig liderat per l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar ha donat resultats molt positius per millorar la funció cognitiva de les persones amb síndrome de Down. Marc Teixidor.
S'ha administrat el fàrmac a una trentena de persones amb síndrome de Down d'entre 18 i 35 anys i amb discapacitat lleu o moderada. Els participants han millorat en capacitat d'expressió, escriptura, interacció social i gestió de la seva vida diària. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Rafael de la Torre, un dels responsables de la investigació.
La intervenció només ha durat 4 setmanes i en 4 setmanes setmanes no esperàvem gran cosa, diguem-ne, no? I una mica la sorpresa agradable, doncs, ha sigut que en 4 setmanes ja han sigut capaços de veure efectes positius en les persones que van participar en l'estudi. Millores cognitives, millores sobretot en les funcions adaptatives, capacitat de comunicació oral i pita, amb sociabilitat i com el que se'n diuen les coses del dia a dia.
Marc Teixidor, Valls, pel matí de Catalunya Ràdio.
I també ho hem sabut a les últimes hores, Catalunya ha perdut una setmana d'hiverns intensos en només una dècada. Ho alerta un informe de científics especialitzats en l'estudi del canvi climàtic. Montse Poblet.
Dels 123 països analitzats per Climate Central, un terç tenen ara una setmana menys d'hivern estricte que fa una dècada. Dinamarca, Estònia, Lituània i Letònia són els 4 països més afectats, amb 3 setmanes més d'hivern amb els termòmetres per sobre dels 0 graus de les que tenien ara fa 10 anys. Aquí no hem arribat tan enllà, però com ens explica Marc Prohom, cap de climatologia del Meteocat, tampoc no ens n'escapem.
I sí que s'està notant una disminució amb tots els indicadors, o sigui, els dies de glaçada, els dies en què la temperatura màxima no puja per sobre dels 0 graus, que són els dies gelats, el tema de les onades de fred, durada, intensitat, freqüència, i tots van a la baixa.
Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
I avui parlarem també dels canvis al batxillerat que han afectat sobretot a les que tenen literatura catalana i literatura castellana i que ha motivat crítiques, per exemple, de l'Associació d'Escriptors de Llengua Catalana. Sílvia Solanes i Francesc Soler.
Fins ara la literatura catalana i la literatura castellana formaven part de l'oferta d'assignatures de modalitat de tria al segon curs dels batxillerats d'Humanitats i Ciències Socials. Ara passaran a ser optatives a primer curs. A la pràctica vol dir que ja no seran assignatures que entren a la selectivitat i, per tant, no tindran tant de pes.
Per tant, si un alumne no escull fer cap de les dues literatures voluntàriament, el seu nivell en aquesta matèria serà l'obtingut amb les matèries comunes de llengua i literatura que tots els estudiants estan obligats a fer. Això és el que retreu l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, que demana al Departament i al Ministeri que rectifiquin.
La justificació d'aquests canvis és que ho ha demanat el Ministeri d'Educació perquè Catalunya s'adapti a la llei estatal. Amb el mateix argument, s'han aprovat més canvis.
El treball de recerca passarà a ser una assignatura més i no computar un 10% de la nota final de batxillerat, com passava fins ara. Aquesta modificació afecta tots els estudiants.
Un altre canvi és que a primer de batxillerat les assignatures de física i química passaran a ser una i les de biologia, geologia i ciències ambientals també es fusionaran.
I la nova normativa no permetrà que els alumnes de batxillerat i ciències socials facin les matemàtiques de la branca del batxillerat científic i tecnològic.
Tot plegat, segons la Conselleria d'Educació, no afectarà els alumnes que han començat aquest any el batxillerat ni els que facin la selectivitat l'any que ve. Sí que afectarà, però, els que la facin el 2027.
Sobre aquests canvis, el comentari del professor d'Institut de Trondheim, Josep Sala i Cullell.
Primer fem que els nens de primària no aprenguin matemàtiques ni comprensió lectora. Després els aprovem l'ESO encara que no sàpiguen res, que cal maquillar les xifres de fracàs escolar. I com que la trompada dels que arriben al batxillerat és sideral, en reduïm els continguts i sobretot eliminem la literatura del país que no serveix per res. Tot un èxit. El pla per convertir Espanya i Catalunya en una fàbrica de mà d'obra barata i poc qualificada va a ple rendiment. Total, els rics que vulguin formar-se ja s'ho poden pagar.
Sobre aquests canvis, comentari del professor d'Institut de Trondheim, Josep Sala i Cullell. I abans començàvem també parlant de la intensa activitat política que ens espera per avui amb la tramitació de la proposta de Junts d'una moció de confiança. No serà l'únic punt destacat de l'agenda. També haurem d'estar pendents de les Balears, Pol Foradada.
Allà PP i Vox escenificaran avui la seva ruptura al Parlament. Els populars s'abstindran perquè la llei de memòria democràtica continuï vigent i, a canvi, l'esquerra donarà suport al govern per anul·lar les esmenes de l'extrema dreta aprovades per error.
El govern del PP avui comptarà amb el suport dels partits d'esquerres per validar 2 decrets llei, el que prohibeix les construccions i legalitzacions a zones inundables en sòl rústic i el que elimina les esmenes de Vox que els populars van aprovar per error, que entre d'altres coses suprimien el català com a llengua vehicular a l'escola. A canvi, el PP no derogarà la llei de memòria democràtica. El socialista Iago Negueruela insisteix que l'acord no és un xec en blanc al govern.
Que cuanto peor, peor para la ciudadanía. Por tanto, nosotros no salvamos al Partido Popular. Nosotros lo que salvamos es la convivencia de estas islas.
L'oposició d'esquerra està oberta a negociar uns nous pressupostos per al 2025 amb el PP. El govern de Provenç, de moment, ha prorrogat els comptes d'aquest any després de trencar amb Vox. Des de Palma, Arnau Maimó, per al matí de Catalunya Ràdio.
I encara en clau política, la notícia de la nit ha vingut dels Estats Units. Un jutge ha rebutjat desestimar la condemna a Donald Trump.
El futur president va demanar que li netegessin l'expedient judicial emparant-se en la sentència del Suprem que li donava immunitat en tot allò fet com a president dels Estats Units. El jutge, però, ha dit que no i li conserva la condemna per falsificar documents per ocultar una relació amb una actriu porno.
Si això continua així, Donald Trump seria el primer delinqüent exercida president. Tot i això, les últimes hores ha presumit dels suports que li arriben des que va guanyar les eleccions. Washington, Francesc Garriga.
Trump ha aparegut desacomplexat, confirmant que aquest segon mandat serà més contundent i directe que el primer. Ha refusat respondre si les vacunes causen autisme i ha assegurat que la reacció del seu país serà dura si el dia que pren possessió els hostatges d'Israel encara no han estat alliberats. El futur president està rebent els últims dies líders empresarials i diu que hi ha una gran diferència entre ara i el seu primer mandat.
Aquesta és una de les principals diferències respecte a fa 8 anys. Al primer mandat tothom s'enfrontava amb mi i ara tothom vol ser amic meu. No sé per què. Potser la meva personalitat ha canviat. No ho sé. La gent es vol portar bé amb mi. És just el contrari. Abans eren molt hostils. Potser per culpa meva, però no ho crec. Simplement eren molt durs i ara no són hostils. És just el contrari d'hostils.
Des de Washington, Francesc Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
I ha quedat vist per sentència el judici a Dominique Pellicot, acusat de violar la seva dona i drogar-la perquè la violessin una cinquantena d'homes més, tots acusats. Tot apunta que tindrem veredicte demà passat. París, Isabel Galí.
El Tribunal d'Avinyó delibera ja les condemnes i les penes per als 51 acusats per Dominique Pellicot i, a pocs dubtes, ha reconegut les violacions repetides a la seva dona i la reverberació del crim a altres homes fa preveure la pena màxima 20 anys, però la gran incògnita és saber si, per la resta, el tribunal mantindrà les peticions fetes al seu dia per la Fiscalia, que en la gran majoria de casos va ser de més de 10 anys de presó. Tots, excepte un, estan acusats de violació agreujada i intent de violació, i una trentena han assistit al judici en situació de llibertat. Per a ells, la sentència de dijous pot significar el primer ingrés a presó. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
I afegim el comentari de la directora de Les Dones i els Dies, Montse Virgili.
El cas Pellicot està vist per sentència, s'espera per aquest dijous. En aquests 3 mesos de macrojudici hem vist sobretot a Gisèle Pellicot. El seu rostre ha donat la volta al món sota el lema «La vergonya ha de canviar de bàndol». L'any 1976, l'advocada francesa Gisèle Halimi va sortir a la televisió, a les notícies del vespre, i va deixar anar. No és un escàndol denunciar una violació. És la violació en si mateixa, que és un escàndol. Aquella advocada clamava contra la cultura de la violació per primer cop fa 48 anys. Ara ho diu Gisèle. També la víctima de Saúl Gordillo va fer servir la mateixa frase abans d'entrar a judici. Gisèle, ho som totes. Ells són els violadors.
És el comentari de Montse Virgili. I un altre cas. Ha començat el judici a un avi de Mollà acusat d'haver abusat sexualment de les seves 5 netes. Maria Núria Revella.
Les 5 víctimes han declarat a porta tancada mentre que l'acusat s'ha acollit el dret a no declarar. Ara bé, durant la fase d'instrucció va reconèixer part dels abusos i va insinuar que tenia el consentiment de les nenes, la qual cosa elles han negat. Unes agressions que feien un annex de casa seva on tenia joguines sexuals i que es va perllongar durant 14 anys fins al 2020, segons les acusacions. La Fiscalia li demana 39 anys de presó i 55.000 euros d'indemnització. L'acusació particular, que representa les noies, li demana 52 anys de presó i que ingressi immediatament. Des de Barcelona, Maria Núria Arbella, pel matí de Catalunya Ràdio.
I parlem ara de protestes. Si les coses no canvien, tindrem vaga de neteja a Barcelona durant les festes. La reunió del Departament de Treball no ha servit per avançar i els treballadors mantenen la protesta, que començarà la nit de diumenge. Cristian Roldán.
Era l'última oportunitat per evitar la vaga, però el sindicat UGT i les 4 empreses de la contracta de neteja de Barcelona no han arribat a cap entesa. Com ja es va anunciar, la vaga s'iniciarà diumenge a la nit i s'allargarà 3 dies, concretament fins a les 10 de la nit del 25 de desembre. A l'exterior del Departament de Treball, mentre es duia a terme la reunió, uns 200 treballadors de la neteja han tallat al carrer Sepúlveda i han cremat un contenidor mentre reclamaven millores salarials. Cristian Roldán Tomàs, per al matí de Catalunya Ràdio.
I els que avui també tornen a fer vaga són els repartidors de bombones de butà, Berta Torrades.
Reclamen millores salarials davant la inacció del govern espanyol i mantenen el calendari de protestes per avui i per al dilluns 23 de desembre. Unes aturades que es calcula que afectaran més de 6 milions de famílies de tot l'Estat. Tot i la convocatòria de vaga, el servei de repartiment de bombones de butà no se suspendrà ni al País Valencià ni tampoc afectarà els usuaris més vulnerables.
I avui el govern aprovarà la concessió de la medalla d'or de la Generalitat al fundador de Mango, Isaac Andic, mort el cap de setmana en un accident de muntanya a Collbató.
El president Salvador Illa ho ha anunciat en l'acte d'entrega dels Premis de Foment del Treball.
Crec que és el fòrum adequat per anunciar-ho, perquè vostès, que són, la majoria de vostès són gent d'empresa, són empresaris, potser són els que més poden copsar el valor de la trajectòria d'Isaac Andic. Crec que és ben merescut.
ara l'obertura del testament de qui era l'home més ric de Catalunya marcarà el ritme successori a Mango. Els Mossos han determinat que la seva mort va ser un accident i la jutge es disposa a arxivar la causa. De tot plegat en parlarem aquest matí a partir de les 9 en temps de tertúlia amb la periodista de successos Maica Navarro.
I la Unió Europea dona 2 mesos a Espanya per tornar a instaurar peatges.
Brussel·les diu que si no es fa directament ho portarà a la justícia. Considera que els estats han de recaptar per l'ús de les infraestructures per poder recuperar el que han costat. Es pot fer a través dels peatges de tota la vida o bé amb vinyeta, que seria una espècie de tarifa plana per poder circular per determinades carreteres.
I és notícia de la nit. Ha mort en un atemptat al cap de la defensa química i biològica de Rússia, Marc Jurado.
Sí, en concret amb una bomba que va ser accionada quan sortia de casa amb el seu ajudant, que també ha mort. Així ho ha explicat l'anomenat Comitè d'Instrucció de Rússia. El tinent general Igor Kirillov encapçalava la defensa radiològica, química i biològica del país.
I un dia més hem d'anar fent directe fins a Síria, on el nou règim intenta buscar una certa estabilitat. Al país hi havia més de 880.000 desplaçats interns i la situació sembla que es comença a normalitzar. Enviats especials a Damasc, amb l'assistència tècnica del José Antonio Rodríguez, Maria Alba Gilabert, bon dia.
Bon dia. Més de 225.000 han tornat als seus llocs d'origen, la majoria a les províncies de Hama i Alep, al nord i al centre, segons fonts de Nacions Unides. I això que segueix havent-hi hostilitats en algunes zones. La situació és molt tensa a la província d'Alep, especialment a Ain al-Arab, per l'ofensiva que rebels sirians pro-turcs duen a terme contra els kurds. A la resta del país, les províncies civils i institucions públiques tornen a estar en marxa, però els atacs aeris israelians al sud, als Alts del Golan i a la costa de Latakia, tot i que han afluixat, han causat danys importants en habitatges, instal·lacions sanitàries i subministrament d'aigua i llum. Han deixat poblacions senceres desabastides. Des de Damasc, José Antonio Rodríguez i Maria Alba Gilabert pel matí de Catalunya Ràdio.
Això després dels primers contactes diplomàtics de la Unió Europea amb el nou poder de Síria. Brussel·les, Jordi Baró.
Un representant diplomàtic va viatjar ahir al país i es va entrevistar amb membres del nou govern, però la posició a Brussel·les és de prudència abans de fer nous passos. Els 27, després d'una reunió ahir dels ministres d'Afers Estrangers, volen comprovar primer que respecten drets i que hi ha un allunyament de la influència russa. Kaya Kallas, cap de la diplomàcia europea.
L'extremisme, Rússia i l'Iran no haurien de tenir lloc en el futur de Síria.
Des de Brussel·les, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
Brussel·les també té la mirada posada en la situació política alemanya. El país ja ha entrat avui en precampanya després que el canceller Olaf Scholz perdés la qüestió de confiança al Parlament. Això portarà eleccions anticipades al mes de febrer. Berlín, Oriol Serra.
El canceller Olaf Scholz ha aprofitat el seu discurs durant el debat previ a la votació sobre la qüestió de confiança per a fer les primeres promeses electorals.
Fixeu-vos en l'augment dels salaris mitjans com a referència. El salari mínim avui ja hauria de superar amb escreix els 12 euros l'hora. Per això lluitaré per un salari mínim de 15 euros en la pròxima campanya electoral al Bundestag.
Olaf Scholz, tal com es preveia, només ha obtingut la confiança dels 207 diputats del seu propi partit. La resta dels 733 diputats del Bundestag hi han votat en contra o s'han abstingut. D'aquesta manera, el Parlament Federal Alemany ja es pot dissoldre i les eleccions anticipades tindran lloc el 23 de febrer. Des de Berlín, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
I atenció, perquè el Regne Unit coeix encara la història del príncep Andreu d'Anglaterra i la seva amistat amb un home que ha acabat sent un espia xinès.
Després que la família reial exclogués el príncep dels àpats de Nadal, avui els diaris britànics publiquen la foto i el nom del suposat espia. És l'empresari Yang Tengbo. El Times diu que l'home col·laborava en iniciatives humanitàries del príncep.
I Bad Bunny continua manant a les llistes de reproducció catalanes de l'Spotify. Ya yo me enteré, se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos a ver. Mami, me tienes buqueado, sí, si fuera la uru. És l'artista més escoltat aquest 2024 a Catalunya, segons la plataforma.
I seguit de Mike Towers i Fate, els porto-riquenys Bad Bunny, Mike Towers i el colombià Fight, doncs, han estat els 3 artistes més escoltats a Catalunya. Si continuem baixant, a la llista no sortim de la música urbana. Rau Alejandro, el català Morat o Anuel AA.
I Barcelona tindrà un màxim de 30 dies amb l'activitat musical al fòrum. I'm just living that life. Només la meitat podran anar més enllà de les 11 de la nit.
Sí, el Cruïlla i el Primavera Sound queden fora d'aquesta regulació que s'aplicarà a partir de l'any que ve, perquè encara tenen contracte en actiu. Un nou pla per festivals i concerts per minimitzar els problemes de convivència a la zona.
I encara en plana cultural, una de les novel·les de més èxit de l'escriptor rossellonès Joan Lluís Lluís, Junil a les Terres dels Bàrbars, s'ha publicat en francès. L'adaptació a càrrec de Julien Lemaire és una bona acollida. Corresponsal a la Catalunya Nord, Laura Bertran.
Si a Catalunya Junil s'han dut premis com el Creixells o el Dòmnium, a l'estat francès forma part de les recomanacions dels llibreters. Escoltem l'autor, Joan Lluís Lluís.
El concepte, no sé si es pot traduir, de coup de cœur, que diuen en francès, és a dir, el cor que batega tot d'una per una cosa i que aquesta cosa l'has d'explicar, de presentar, d'aconsellar. Hi ha molts llibreters a França que l'han posat en aquesta mena de segell de qualitat.
En pocs mesos, Junil s'ha convertit en el llibre més venut de la jove editorial Les Argonautes. Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
I en esport, Robert Prat.
Lamine Yamal, entre 3 i 4 setmanes de baixa per un esquinç al turmell. El seu representant, Jorge Méndez, assegura que renovarà amb el Barça, mentre que Alexia Putellas reconeix al tot costa que entén els dubtes del club blaugrana abans de renovar-la.
De seguida ampliarem els esports, però abans cop d'ull al trànsit. Aina Ostrell, bon dia.
Bon dia. Els trens avant tant de Tortosa com de Lleida cap a Barcelona acumulen més de 20 minuts de retard. A l'alta velocitat, els primers AVEs i IRIOS de Madrid que han d'arribar a les 9 no ho faran fins a 10 i 20 minuts més tard. I a Barcelona, sense servei a la línia T6 del tramvia, fins a 2:15 del matí per tasques de manteniment de l'arbrat.
I pel que fa a les carreteres, Celia Quintana, bon dia.
Bon dia.
Punts vermells a aquesta hora?
La ronda de dalt de Meridian a la Diagonal, sentit Llobregat i de Cornellà a Sarrià, sentit Trinitat i la C-59 a Caldes de Montbui cap a Palau Solità i Plegamans.
I pel que fa als punts taronja?
B23 de Molins de Rei a la Diagonal, ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat i de Sant Adrià a Bon Pastor, sentit Besòs i la C-55 a Abrera per enllaçar amb la 2 i la mateixa 2 a Abrera, sentit Lleida.
Arribarem al punt de 8:45 del matí amb més notícies que repassem amb Albert Torrades i Albert Montilla. La primera sobre les noves quotes pels autònoms.
Sí, perquè a partir de l'any que ve aniran dels 200 euros als 590 euros al mes, en funció del que s'hagi ingressat. Els més perjudicats a partir de l'any que ve seran els que guanyin més diners. Els que declarin entre 4.050 i 6.000 euros al mes passaran a pagar gairebé 100 euros més al mes de quota d'autònoms. En canvi, els trams de cotització més baixa pagaran menys. Dani García és el portaveu de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya.
A l'any 2024, els autònoms i autònomes tenen obligació de fer la declaració de renda, que és on Seguretat Social i Hisenda deuen dades. Si tu el que estàs cotitzant té relació amb el que estàs facturant anualment. Ara, a partir d'aquest novembre, s'està informant a partir de notificacions amb les dades que tenen la Seguretat Social dels diferents autònoms en el tram que els hi toca. Per això estan rebent aquesta notificació.
A Catalunya hi ha 500.000 d'autònoms i al conjunt de l'Estat la xifra arriba als 3,2 milions de persones.
345.000.
Són les sol·licituds d'ajudes econòmiques demanades pels afectats per la Dana. D'aquestes, l'administració ja ha abonat 713 milions d'euros. Des del govern espanyol asseguren que 7 de cada 10 sol·licituds han estat ateses, tot i que admeten que els principals retards provenen de la partida d'habitatge i danys personals.
I un mort cada quart d'hora?
Esperant l'ajuda de la Llei de Dependència. L'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials assegura que de mitjana cada 15 minuts mor una persona en llista d'espera d'una ajuda que, en alguns casos, tenen aprovada. Segons diuen, el temps mitjà de tramitació d'un expedient de la Llei de Dependència ja arriba als 330 dies.
Mentre tot continua igual.
Les autoescoles denuncien que les cues per fer l'examen de conduir no s'han resolt, malgrat que la DGT ha ampliat la plantilla d'examinadors. Asseguren que ara mateix només a la demarcació de Barcelona hi ha més de 54.000 persones en espera. Això són 6.000 persones més que fa mig any. En declaracions al Catalunya Nit, Àlex Requena, d'Autoscola Requena, diu que caldrien cada dia 20 examinadors més.
Es diu que sí que n'hi ha examinadors, però en actiu, que cada dia treballin, al final tenim una mitjana de 45-46 examinadors. Nosaltres necessitem almenys 65.
Els alumnes han d'esperar, en alguns casos, fins a mig any per poder fer l'examen pràctic un cop han aprovat la teoria.
Són les 8:29.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir dilluns l'Enigmàrius feia el pecat capital dels que tenen angines i la resposta era gola. La gola és el pecat capital dels que tenen un apetit desordenat de menjar i beure. I també el coll, que és el que ataquen les angines. Avui dimarts, un Enigmàrius musical. Pagament cantabile, de 5 lletres. Pagament cantabile, 5 lletres.
Per participar a l'Enigmàrius, cal registrar-se al web i teclejar la resposta a la pàgina catradio.cat/enigmàrius abans d'un quart d'11 del matí. Per un Nadal ple d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.
Per fi hem quadrat les agendes i tots els amics farem un tiberi nadalenc. En Carles, com sempre, explica amb batalletes. I en Dani tocant la pandereta amb esperit nadalenc. Ai, què més es pot demanar?
400.000 euros, Tomàs? 400.000 euros?
Per Nadal sempre es pot demanar més. Un extra d'il·lusió. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11 amb 80 premis de 400.000 euros. Per només 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Aquest Nadal, amb Manlleu Origen, tenim totes i cada una de les emocions que busques despertar dins teu i en el cor dels teus convidats. La il·lusió de trobar-nos un any més al voltant de la taula. La calidesa de compartir amb qui més estimes. L'alegria de fer un brindis. Troba-les en forma d'ingredients dins dels torrons, els panetones, els canelons, els galets i tots els nostres ingredients nadalencs. Amb Manlleu Origen, per un Nadal ple d'emocions.
Jaume Serra és un celler familiar que es manté fidel a la seva terra i als seus orígens. Per això, amb Jaume Serra, aquest Nadal mostrarem el nostre afecte als amics i a la família. Torna a reunir-te amb els teus i brinda pels bons moments amb el teu cava favorit. Cava Jaume Serra, líder en l'elaboració de cava al nostre país.
Plutó!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Abacus, sempre al costat de la cultura, us ofereix cada dia l'aparador.
8 i 32... Falten 6 dies per l'especial Nadal al matí de Catalunya Ràdio. Amics de les Arts serà un dels grups que podrà veure dilluns vinent, 23 de desembre, en aquest especial que farem des del Teatre Coliseum de Barcelona.
Hola, què tal? Som els Amics de les Arts i aquest 23 de desembre serem al Teatre Coliseum de Barcelona.
L'especial de Nadal del matí de Catalunya Ràdio.
En fi, amb Ricard Ostrell. Però, us
esperem. Ja no queden entrades, però aquí els que vingueu, els que ens escolteu per la ràdio, gaudireu dels Amics de les Arts, de Ginestà, de Blaumut, de Sud, de Mamari Gelabert, de Dorian, i els números musicals del Dia de la Marmota i les veus també del programa de Catalunya Ràdio. Per exemple, hi haurà l'Albert Tom, el Soriguer i el Feixedes, la Judit Mascó, els companys del Búnquer, el que no surti d'aquí, i molts realitzadors també d'aquesta casa. I encara una cosa més, perquè avui és dimarts i això vol dir que toca Nit sense ficció.
Stay Home és un grup amb tants fans com detractors.
Si estem sortint als mitjans, som uns vendidos, i si no estem sortint als mitjans, som gent cool.
Tens que gravar.
És un fragment de Stay Home, és la banda que no hauria d'existir i que podreu veure aquest vespre a partir de les 10 a TV3. Ens ho explica el director del Departament de Documentals de 3CAT, David Bassa.
El març del 2020, quan la pandèmia es va desbocar, en Claus, en Guillem i en Rai, tres amics músics que compartien pis a Barcelona, van quedar confinats i van decidir combatre l'avorriment fent una cançó nova cada dia. Amb una galleda de fregar com a tambor, un teclat de joguina i una guitarra vella, van començar a penjar les cançons a Instagram, on en qüestió de dies es van fer molt famosos. El documental d'avui ensenya precisament aquells orígens i la seva evolució fins a arribar a fer concerts multitudinaris. Un procés realment bèstia, però també ple dels i baixos.
I ara atenció a això, perquè a aquesta hora, aquí al matí de Catalunya Ràdio, us podem avançar en exclusiva el cartell del Tinglado 2024, el festival de Vilanova i la Geltrú, que es farà entre el 24 i 26 de juliol. Comencem amb Figa Flowers. La Marina està morena, la panzina fa una trena. Figa Flowers actuaran el primer dia del festival, el dijous 24, i compartiran escenari amb Julieta, que acaba de treure nou disc. És una putada enamorar-se de mi. La lia és que em transformo en fas Ferrari. No perdo el temps, m'agrada viure ràpid. La nit la tancarà la mallorquina Maria Jaume, la gironina Jules, els vilanovins de l'Arat i, com sempre, un clàssic del festival, Miquel del Roig. La farola, la farola. La farola, la farola. De temps que no escoltava Miquel del Roig, eh? Del tío pequeño. Mare meva. Un bel pescador de ras. Deu estar igual que sempre, no? I un dia mentre xerraven no parava de cantar. No agafaren cap, no agafaren cap, no agafaren cap, no agafaren cap. No serà el dijous 24 al Tinglado de Vilanova. I el divendres 25, per primer cop al festival, uns convidats molt especials. Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana. D'una sola cosa pots estar segur, quan més vell, més tocat de l'any. Sopa de Cada actuarà per primera vegada al Tinglado. Ho faran al costat d'un dels artistes també del moment, Pau Vallvé. Estiu, mania curta, amb ulleres de sol i som només tu i jo. També passaran Guillem Gisbert, el grup de rock d'Arbúcies, Remei de Calafresca, Joan Colomo i Olga Zuet. El dissabte 26 també actuaran Inadaptats, Alidé Sanz, DJ Trapella i tancarà la nit el mític grup Elèctrica d'Arma. Tot això és el que podreu veure al Tinglado aquest juliol, els dies 24, 25 i 26 de juliol, i que us hem pogut avançar avui en exclusiva aquí al Matí de Catalunya Ràdio. A partir d'aquest moment, els abonaments i les entrades ja estan a la venda a la web altinglado.cat.
A Bacus, sempre amb la cultura i la diversió. Per això, t'animem a visitar el web de Bacus i trobaràs tots els regals de Nadal que necessites. Més de 150.000 llibres, més de 1.000 jocs de taula i molt més. Compra el web de Bacus. Fàcil, ràpid i a un clic.
I acabem de saber que ha mort als 78 anys l'actriu Marisa Paredes, que va ser, de fet, presidenta de l'Acadèmia del Cinema i va rebre també el Goya d'Honor el 2018. Lamentem, doncs, la mort des d'aquí, des del Matí de Catalunya Ràdio. I en esport, Robert Prat, Lamine Yamal torna a lesionar-se i estarà de baixa gairebé un mes.
D'entre 3 i 4 setmanes per aquest esquinç al lligament del turmell dret, ha parlat ell mateix de la seva lesió d'aquesta manera a l'entrega del Golden Boy.
Bueno, tuve un golpe ayer, a recuperarse, lo importante, y a volver, que tengo muchas ganas de volver con mi equipo y poder ayudarles.
Lamine, reconegut com a millor jove, ha estat irònic quan ha admès que juga contra jugadors més grans que el seu pare.
Al final intento pensar solo en jugar, no intento pensar en la edad del rival. Intento solo pensarme en jugar, en disfrutar y ayudar a mi equipo. Pero sí es verdad que es un poco curioso, que al final hay jugadores que son más grandes que mi padre. Pero bueno, intento siempre en jugar.
La blaugrana Vicky López ha rebut el Golden Gal.
I el Barça negocia la renovació del contracte de Lamine.
El va actualitzar l'octubre del 2023. S'està negociant un supercontracte per blindar l'estrella blaugrana i n'ha parlat el seu representant, Jorge Méndez.
Claro que va a renovar con el Barça. Va a renovar el nou contracte.
I tant a bon matí està entre les favorites per rebre avui el Premi Debes que atorga la FIFA i aquest any, per primer cop, es farà de manera telemàtica.
I Alexia Putellas, que reconeix que està en el millor moment de la seva carrera esportiva.
Són declaracions al tot costa. Encara es troba millor que abans de la lesió i entén els dubtes que va generar la seva renovació quan estava lesionada.
En el moment, doncs, costa entendre que es dubti, jo com a primera persona, però ara, amb una mica de perspectiva o des de fora, entenc que bueno, doncs hi hagués aquestes dubtes de tornar al nivell, tindrà un rol important, no el tindrà.
Graham Hansen es dubta per jugar demà contra el City.
I avui torna Jessica Vicious al Palau Blaugrana com a entrenador del Fenerbahçe.
Afronten aquest partit els Blaugrana contra l'equip turc, que hem perdut 5 dels darrers 6 partits europeus, 10 dels últims 14, si afegim la Lliga ACB. Joan Peñarroya, tècnic Blaugrana.
Evidentment, amb la preocupació que les coses no estan sortint, però jo em dedico a lo meu. Evidentment que tinc molta responsabilitat en que l'equip jugui millor, però això no és una cosa de l'entrenador, només.
El partit de l'Eurolliga 2:15, transmissió pel canal d'exclusió digital de Catalunya Ràdio. El Manresa, que tanca la fase de grups de la Lliga Campions de la FIBA contra el Bertona italià. Si guanya de 17 punts, passarà al top 16. Rafael Loufant, president de la Federació Gallega, no president de l'Espanyol de Futbol, arrossega una sentència per prevaricació de 7 anys d'inhabilitació per càrrec públic que el Suprem precisament ha de revisar aquest mes de febrer. I la jugadora del Mediterrani de waterpolo, Laura Ester, es retira, currículum immillorable. 7 Champions, 10 Lligues, com a portera de la selecció espanyola ha aconseguit un or, 2 plates olímpiques, un or i 3 plates mundials i 3 ors europeus.
I ara el comentari de la Ruth Vilà.
Bon dia, Ricard. Alexia Putellas va passar ahir pel Tot Costa i va oferir una lliçó d'humilitat, realitat i autoestima. La capitana assegura que no necessita cap pilota d'or per saber quina jugadora és i explica, sense rancúnia, que Giraldez li va dir la temporada passada que no comptava amb ella l'equip inicial per a la fase decisiva de tots els campionats. Es va preparar per ser una bona suplent, prou com per sortir al camp al minut 90 de la final de la Champions i fer un gol que passarà a la història. Catalunya
Ràdio. Imagina't un Nadal ple de somnis. S'apaguen els llums, s'aixeca el taló i neix un univers ple d'històries.
Aquestes festes regala emocions. Regala teatre. És fàcil, és especial. És el millor regal. Entra a regalateatre.cat i faràs feliç a qui més estimes.
The Factory Barcelona. La fàbrica digital de la indústria 4.0. Sensòrica, impressió 3D, robòtica, intel·ligència artificial, la internet de les coses, nanotecnologia. Impulsem i creem el districte 4.0. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
Aquest Nadal, amb Manlleu Origen, tenim totes i cada una de les emocions que busques despertar dins teu i en el cor dels teus convidats. La il·lusió de trobar-nos un any més al voltant de la taula. La calidesa de compartir amb qui més estimes. L'alegria de fer un brindis. Troba-les en forma d'ingredients dins dels torrons, els panetones, els canelons, els galets i tots els nostres ingredients nadalencs. Amb Manlleu Origen, per un Nadal ple d'emocions.
Per unes festes plenes d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
El matí de Catalunya Ràdio.
I ara què diuen els altres? Amb Maiol Roger, Joel Díaz, Gerard Jubany. Hola!
Hola!
Què diuen els altres, vols saber? Doncs no t'ho diré. Et diré què diu l'Albert Montilla, que avui s'ha arribat fins al quiosc d'en Calet com cada matí, però per alguna raó ha confós en Calet amb una altra persona.
Li dic, hòstia, això del Lamine Yamal malament, i em diu, no, no, tampoc. Lamine.
Bon dia a tothom. No, sóc el Calet, no sóc el Lamine.
Ai, perdona, t'he dit Lamine. T'he dit Lamine.
Has vist que no està malament, Ricard, has vist?
Va bé.
Lluny d'arreglar la situació.
Després li ha dit bou, vull dir que...
Després d'això li ha dit una altra cosa i tu, Ricard, ho has aprofitat per acabar de muntar tot el pessebre.
Sempre es queixa bé, que si és calor, que si fa fred. Però no.
Creus que em queixo molt?
Bastant, home, bastant. Queda't a la ja, sisplau.
M'acaba d'acomiadar el Calet.
Home, clar, t'ho diràs.
Home, bueno, perquè el Calet és un bou, jo sóc més, no sé, més esquifit.
Gràcies, Albert. Connectem la redacció del matí per saber les opinions que trobem a dins dels diaris amb la mula, amb Maiol Roger i el bou pel Foradada.
No acabat rebent els altres.
Sí.
A tu t'ha dit...
Són els que estan més calents de l'estable, el bou i la mula.
Sí, deixa'ls anar. I ja que ens havíem omplert tots plegats aquest esperit nadalenc, que llavors ha vingut la Berta Torrades vestida de Pare Noel a deixar-nos aquest regal.
La plataforma publicarà 2 capítols d'un especial de Nadal titulat Ho, 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 Santa Ho.
Com, com?
Algo així com Ho, 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 Santa Homer?
Ah, Homer.
Santa Ho.
I una altra figura que no pot faltar al Nadal és el Grinch. Al matí de Catalunya Ràdio en tenim un, que això del Nadal...
Les entrades ja estan més que esgotades, però vaja, ja farem circular fotografies del Frederic vestit de Papa Noel, no?
Sí?
No, bueno, sí, alguna cosa farem, no?
Sí? No, no, escolta. No, jo el que digueu.
Home, és Nadal, Frederic, alguna cosa t'hem de fer, no? No sé.
Sí? No, no, escolta. No, no,
Què més diuen els altres, Maiol?
Doncs els altres parlen de l'Espanya de les autonomies.
Mi querida España, esta España mía, esta España
tarda, que se m'acluma la feina entre el Dama, Esquerra i tot plegat, però tenia aquesta fantàstica conferència de presidents amb bastants problemes logístics. Primer el faristol que es mou.
Esto está centrado con el logo ahora. Está centrado con el logo. Vale, pero mira, se mueve bastante esto, ¿eh? Parece un Tetris.
Es bombassa pel que sempre. Després de les proves de so, atenció a l'ímpetu i la contundència de la persona que aprova els micròfons.
Hola, hola. No?
Que hòstia, el micròfon l'enviat era Santander, l'enviat Aragó. Us la presento, és la Marta Vergonyós, és la persona de comunicació de Moncloa, que tracta amb els mitjans catalans, sempre amable, per cert, i que a 10 minuts no li funciona el micròfon, com que està al faristol, li fan fotos, alhora li estan fent preguntes, i és clar, passa això.
Hola, no? Hola, hola, hola. Joder, que m'estic estressant.
Va, normal que s'estressi. Al final tot va funcionar bé i Salvador Illa va poder aprofitar el faristol per parlar de Catalunya en uns termes una mica estranys.
He tingut ocasió d'oferir la comunitat autònoma catalana, Catalunya, per celebrar la propera conferència de presidents.
Sona renot, però és així.
No, és la realitat.
Catalana, i tot ho va fer per convidar els presidents autonòmics a Catalunya.
Però ens faria il·lusió, perquè puguem... mostrar la nostra implicació, explicar com som... Que la gent toqui Catalunya.
Farda, farda. Està bé que toqui Catalunya, millor que tocar els catalans.
Estic tocant Catalunya.
Tu estàs tocant una taula,
sí,
Joel.
És una taula de Catalunya.
Clar. Escolta'm, està molt content Juanma Moreno, el president andalús.
Yo al señor Illa, que lo tengo a mi derecha, le he dicho lo que he dicho a ustedes, pero le he dicho además otra cosa, que es que los andaluces queremos a Cataluña y queremos a los catalanes, porque no hay comunidad que tenga más vínculos históricos, culturales, sociales y demográficos que Cataluña y Andalucía.
Juanma Moreno és català.
És que ara ho diu, però ha dit vincles històrics, culturals i demogràfics. Demogràfics potser sí. Haver compartit Corona d'Aragó amb una comunitat que es diu Aragó potser et dona vincles històrics i compartir llengua amb el País Valencià potser te'ls dona lingüístics. Però, efectivament, Moreno ha nascut a Catalunya.
I a les proves me remito que el actual president de la Junta d'Andalucía és barcelonès de nacimiento.
M'ha recordat com quan Josep Bou cridava jo soy catalán.
Jo soy catalán!
Però vaja, està bé tenir coneixement de la història. En canvi, a Carlos Mazón se li ha de recordar que va fer fa 20 dies perquè té el santíssim ànim de dir això al faristol.
Y lo primero que le he trasladado a mis compañeros es la necesidad de no solamente dar la mejor respuesta, la más rápida, la más efectiva.
Sempre que no tinguemos una comilona. Almenys s'ha pronunciat les paraules perquè, atenció, la baralla bilateral entre Isabel Díaz Ayuso i el diccionari.
No con las bilateral.
Ara, i clar, si després ha de dir plurinacional, aquí ja directament es rendeix.
Vi no sé què, en pluri, como estamos siempre, plurinacional.
Ara.
Molt bé, gràcies, Mayol. I tu què dius, Joel? Jo què dic, Ricard? Doncs mira, jo dic que a les xarxes hi prolifera la figura del coach, de la persona que et dona consells de vida des d'una suposada posició d'èxit que a vegades és com a mínim dubtosa. La gent se'n riu molt dels coach, la gent diu, que per exemple, que són uns cunyats, i jo dic que sí, són uns cunyats, però fan la seva funció social, que és, diguéssim, ajudar altres cunyats. Avui us porto el consell del coach Santiago de Castro Balaguer, especialista en homes divorciats. I jo crec que moltes dones divorciades li agrairan aquest consell.
Cuanto menos insistas, cuanto menos agobies, más la vas a atraer.
Escolteu bé.
Ahora no vale de nada que la digas todo lo que la quieres.
Ahora ya no.
Todo lo que la echas de menos.
Ya está.
O que vas a cambiar ciertas cosas que no has cambiado durante la relación.
Ya no vale.
Menos es más.
Ho heu entès?
Per què parla com un hipnotitza de barato?
Perquè l'home divorciat necessita que li diguin les coses molt a poc, Maiol Roger.
Com menys intensitat, més dependència.
Això no serveix. No recuperaràs la persona, però almenys no molestaràs. A les xarxes hi ha coach perquè hi ha persones desesperades que no se'n surten a la vida, persones que estan en crisi. Jo crec que el primer que cal fer per superar una crisi és acceptar-la, i el segon és expressar-la, treure-la fora, com fa aquest senyor de Llatinoamèrica, des d'un nivell d'honestedat que a mi em sembla admirable.
Un mensaje para las mujeres que me rechazaron cuando yo no tenía dinero. Sigan así, que todavía no tengo. Yo le aviso cualquier vaina.
un tio honest. A part dels coach, a les xarxes també hi ha els influencers, líders d'opinió, i una cosa que em fa gràcia d'ells és que per molt d'èxit que tinguin a YouTube o a Twitch, encara els hi fa gràcia sortir per la tele de tota la vida. Que sí? I a més, si t'imiten, el millor programa de la tele catalana, i més si qui t'imita és el gran Xavi Espinosa. Escoltem el Xocas, emocionat amb la seva imitació.
La televisión catalana me hicieron una imitación, mirad.
Presta más atención a lo que dices, pedazo de... No, porque este señor es el p***o Goat.
La hostia. No solo me está imitando, este tío me ve.
Me ve.
Porque si no, no tiene sentido lo bien que lo hace. Esto creo que es la televisión catalana, ¿no? Lo ha clavado, pero histórico.
Enhorabona a Xavi Espinosa i acabem amb un...
Per seguir el Xocas, sobretot.
Efectivament. Este tio me ve, diu, i és veritat, al Xavi li agrada el Xocas. Acabem amb un contingut molt vintage, Ricard, que avui l'algoritme ha tingut a bé ensenyar-me. És el llegendari cantant i comediant cubà Álvarez Guedes, parlant per boca de molts, entre els quals m'hi compto, dedicant-li aquesta sentida tornada al tema del cap d'any i jo diria que a les festes en general.
Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo.
Estàs bona, Francesc Mauri, bon dia. Què et sembla? Mira, podríem fer el temps amb aquesta cançó, ara, a partir d'ara.
Home, això és el tio, no?, que es caga en tot.
Ah, efectivament. Ah, és un homenatge des de Cuba al tio.
Mira, penseu una cosa. Ara, fa una estona, fa uns minuts, el Jofre Genuel, company del temps, als matins, ha ensenyat uns tions a Campdevànol i ha dit literalment, fixeu-vos en aquests tions que estan cagats de fred.
Veus?
Quin joc ben trobat.
Sí.
Home, clar, si fa fred, quina temperatura deu haver-hi per allà?
3 sota 0.
Clar, doncs sí que estan...
Home, sí, una miqueta.
Quan cagues el tio, tu, Francesc? El 25?
Sí, el 25.
El 25.
Sí, la nit de Nadal a casa no ha estat mai una nit gaire celebrada. Ha estat més Nadal i sobretot Sant Esteve.
Sí, Sant Esteve molt, també.
Però... No, per més que res, perquè és el meu aniversari.
Home!
Clar!
Quants en fas aquest any?
Aquest any 58.
Home, encara ets jove.
Joanes.
Sí, home.
Aparentes molts menys.
Sí, això sí. Però mira, jo tinc una il·lusió. Saps quina és?
No.
I faig brometa aquí amb els companys, que d'aquí 2 anys ja tindré la targeta dorada de Renfe.
Home, ja... quina il·lusió, tu. I què fa festa, això?
Va igual de malament, però surt millor de pres.
Sí, exacte.
Sí, doncs... aleshores... Bé, no, hi ha trens que funcionen.
I tant. Els ferrocarrils de la Generalitat van fantàstics.
Sí, però això no és la targeta dorada.
Ja.
Sí,
no es pot tenir tot.
No.
Però ja ho arreglaran, segur que ho arreglaran.
Segur.
Bueno, i el temps què, Francesc?
Va, parlem del temps que porta anticicló, per això estem parlant d'altres coses, m'entens? Perquè amb l'anticicló, doncs, calma, no hi ha gaire novetats. Mira, aquest matí, per exemple, és el més fred de tot el 2024, és a dir, de qualsevol dia també de l'hivern passat, com a mínim des de l'1 de gener, a la ciutat de Lleida, la mínima de 2.6 sota 0, que és gairebé la temperatura actual, és la més baixa, amb boira, una boira que, segons l'observador de la ciutat, l'Armando Álvarez, creu que no trigaran a desaparèixer. Per tant, ambient fred, bonança de dia, sobretot a la línia de costa i alta muntanya, temps estable, la tarda més núvols, però sense més conseqüències.
Gràcies, Francesc. Pel que fa a la mobilitat, Aina Ostrell, com va el transport públic?
Bon dia. Arriba aquesta hora a Sants el Regional Express de Lleida Pirineus, que hauria d'haver-ho fet ara fa 20 minuts. A l'alta velocitat, l'Irio de Madrid a Barcelona de les 9 i 10 va 10 minuts tard i l'AVE de les 9 i 20 arribarà 20 minuts tard. A Barcelona, sense servei, a la línia T6 del tramvia fins a 11:45 del matí per tasques de manteniment de l'arbrat, i a l'aeroport els vols cap a Nova York de Delta Airlines i cap a Georgia de Wizz Air s'enlairaran 3:45 tard.
I pel que fa a les carreteres, Sira Quintana?
Bé, doncs encara havia evitar per congestió la ronda dalt de Barcelona, de Meridiana a Pedralbes, del tot aturada a Santí Llobregat, i de Cornellà a Sarrià a sentit Besòs, en ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, Santí Llobregat, i també la P7 de Mollet a Barberà, la C58 de Montcada fins a entrar pel nus de la Trinitat, B23 d'Esplugues a la Diagonal i la C59 a Caldes de Montbui cap a Palau-solità.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet.
Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que ha rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni, que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, Loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Benvolguda Energia. Recordes quan fa uns quants anys dèiem «Mira que gastar tants recursos per portar-te des de tan lluny?» Doncs avui diem amb orgull «A Espanya disposem de la millor energia, la del sol, el nostre sol».
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Avui, des de Brussel·les, entrevista el líder de l'oposició, Carles Puigdemont. Ariadna Oltra conversarà en directe amb el president del principal partit de l'oposició sobre les negociacions amb el PSOE, el paper de Junts al Parlament o l'aplicació de l'amnistia. Ariadna Oltra entrevista Carles Puigdemont. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
Gràcies per respirar esperança, per donar aire a la investigació, per solidaritzar-vos a ple pulmó per les malalties respiratòries. La Marató de 3CAT. Milions de gràcies.
De Joan i Joan, accionistes de BBVA, per a accionistes de Banc Sabadell. Com podria ser el nostre nou banc?
El Sabadell té la tradició de que ha ajudat a moltes pimes a invertir i a poder desenvolupar negocis.
Això no hi ha discussió.
Això és la tradició.
Sí, això ho dic jo, que sóc mitjana empresa.
I ser complementari. O sigui, sí, tu però... ets d'una manera i jo sóc d'una altra.
Indiscutiblement, l'unió fa-se la força. Si això no hi ha més volta.
Troba més informació a bbva.com. L'oferta sobre Banco de Sabadell S.A. està subjecta a l'autorització de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Una vegada autoritzada, el corresponent fullet explicatiu estarà disponible a cnmb.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA a Bilbao i Madrid, el Banc Sabadell, la CNMB i les societats rectores de les borses de valors.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Avui a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen els periodistes Vicent Sánchez, Anna Grau i Sergi Sol i la professora en dret constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera.
I de què hem parlat fins ara, fora la tertúlia?
Primer de tot, no hem detectat gaire entusiasme per les festes nadalenques. Punt 1, punt 2, s'ha celebrat molt el jersei de... Perquè has arribat tard, Montserrat, t'acabes de posar en evidència. Abans que arribessis tu.
Oh, per favor, les festes nadalenques...
T'encanta el Nadal?
A mi m'encanta el Nadal. M'encanta el que significa des del punt de vista...
No ho comparteixen l'Anna i el Vicent.
El naixement...
Home, i tant, el naixement de Jesús i el que significa des del punt de vista familiar.
Però bueno, Anna Grau, què estàs fotent?
No sé, però estic
immortalitzant el Nadal. La Grau és un adolescent de 15 anys.
Trets i matxa no ens ha demanat que es penja tots, eh?
Estàs fent un vídeo... Però veig que tens estil, sembles un... Això, veig que a casa t'ensenyen a com fer vídeos.
Sí, no, sóc molt autodidacta. Tot i que, bueno, últimament estic cultivant el llenguatge visual del còmic.
Clar,
però em surti bastant bé, excepte el Vicenç.
Corte y confección sistema Martí, se'n diu.
Bueno, benvinguts.
Doncs ja no surts.
Bueno, volem començar parlant, ara parlem de molts temes que tenim sobre la taula, però d'entrada d'aquestes teories que estan circulant, que són múltiples, sobre la mort d'Isaac Andic. Hi ha un article avui al periódico de la Rebeca Carranco. Rebeca, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Em sembla fantàstic que vens a dir, entre altres coses, que la societat dels nostres temps porta la passió per al crim a les venes i que poques vegades creuem el dolor de les víctimes per la ment de qui tuiteja o de qui escriu les seves tesis en un grup de WhatsApp d'amics amb la tranquil·litat que allò no sortirà mai d'allà. Dius que és l'evolució de l'humor negre i que se segueix practicant encara que amb la pitjor acollida, que tot plegat és conspiranoic i que hauríem de sobretot tenir en compte que hi ha unes víctimes i que, per tant, això d'anar a X i tuitejar tot tipus teories conspiratives doncs, pot tenir les seves conseqüències, Rebeca.
Sí, jo tinc la sensació des de fa molt de temps que vivim la vida com una ficció, que ens hem acostumat, que forma part també és una manera que no necessàriament sempre està malament, no? Però que quan hi ha qualsevol crim, i més doncs, un accident en aquest cas a la muntanya d'una persona tan coneguda, de seguida es desperta tot allò que hem vist, que hem llegit, que, hem, bueno, que tenim com molt interioritzat, i allò ja només pot ser una pel·li, no? I jo no puc evitar, tot i que sóc periodista i informem, i moltes vegades les nostres informacions impacten sobre les víctimes d'allò que estem escrivint, òbviament, però jo sempre tinc com aquest ressò final de... bueno, doncs és que hi ha un fill que ha vist... caure i morir el seu pare, no? Ja. Llavors estem fent tota mena de tuits i escrivint i elaborant les nostres pròpies tesis d'allò, no? Però, hòstia, són persones que els ha passat una situació, doncs, molt greu.
Mm. Mira, podem saludar també aquesta hora la periodista Maica Navarro. Què tal, Maica? Com estàs? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Clar, vosaltres... atentament a l'estimada Carranco.
Clar, fa molt de temps vosaltres que treballeu en això, diguéssim, I suposo que, bueno, no sé si us sorprèn aquesta fascinació, suposo que no, perquè Maica sempre alguna vegada ha tingut ocasió de parlar-ne, dius, sempre hi ha hagut fascinació, ens ha interessat una mica aquesta part més fosca de l'ànima humana, no? Però potser d'aquesta manera tan exposada, sí, tan visual...
Ho dius en el cas concret o
sí,
pel
dic,
moment?
Sí, ho dic perquè...
No, jo crec que sempre...
Entres allà...